de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Onze i cinc minuts en aquest dissabte 26 de febrer, cap de setmana de Carnestoltes. En aquesta segona hora de programa et parlaré de les estrenes de cinema, repassarem les darreres obres teatrals, on tindrem l'actor i monologuista Andreu Casanovas, que ens parlarà del seu monòleg Tinder Sorpresa. Farem la volta amb 80, la volta al món amb 80 ties, tot parlant del cicle de Dones i Humor amb l'actriu Georgina Llauradó, i entrevistarem l'actriu principal de l'obra Aladí, Cristina Ramírez, del Teatre Neu. A més, et proposarem concerts per anar al cap de setmana i tindrem amb nosaltres el cantant Carlos Góñiz de Revolver, que seran el dia 11 de març a la Sala Bars a Barcelona. Et donaré a conèixer les fires i festes d'aquest cap de setmana, per tant, queda't amb mi.
Cinema.
Cabells llargs, camies extravagants, calçons en cama d'elefant, de 10 en 10, de 20 en 20 anaven cercant.
Estrenes de cinema d'aquest cap de setmana, Competència Oficial, amb un bon repartiment d'actors, on tenim Antonio Banderas, José Luis Gómez, Manolo Solo, Nagore Aramburu, Óscar Martínez i Penélope Cruz. En busca de transcendència i prestigi social, un empresari multimilionari decideix fer una pel·lícula que deixi petjada. També tenim a Goodfather, 50 anys, actors com Al Pacino, Francis Ford Coppola o Marlon Brando. L'adaptació cinematogràfica realitzada per Francis Ford Coppola sobre la novel·la de Mario Puzo, on narra la crònica de l'ascensió i caiguda de la família Corleone. Trobem també Superquien, una comèdia d'acció on Cedric intenta guanyar-se la vida com a actor, però sembla destinat al fracàs. Trobarem també estrenes com Tros, una pel·lícula ambientada en una petita localitat de Lleida, de tot just un centenar d'habitants. Allà viu el Joan Esperp, al costat del seu fill Pepe. Si en vols saber més coses, a veure Tros. Saludem des d'aquí els amics de Lleida. Ainbo, la guerrera de l'Amazones pels més petits de la casa, a l'estela dels èxits de l'animació Moana i Frozen, Ainbo és el viatge èpic d'una jove heroïna i les seves guies espirituals.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Teatre.
Recordo que és per nosaltres molt important la teva participació en el programa, així que si ens vols fer alguna suggerència ho pots fer a través de camins.catalunya@cope.es. I ens anem al teatre. Comencem per la Sala Bars, on Montesco s'estrenen en directe per presentar el seu primer EP Gardenias, justament demà 27 de febrer. Luis C.K., l'humorista americà mundialment conegut i guanyador de 6 premis Primetime Emmy, Luis C.K., ens porta la seva stand-up comedy a la Bars els dies 1 i 2 de març. Todo bien, dues persones amb un visible problema d'ansietat es presenten en la consulta d'un psicòleg especialitzat per intentar resoldre els seus problemes, però es troben amb un problema. El psicòleg només té temps per una sessió, així que només un dels dos podrà entrar. L'obra es farà al bar durant el mes de març. Divines. Les tres divines de sempre. Artistes inimitables que canten, ballen i us fan somriure, abocant temps passats, acompanyades de dos músics al piano, clarinet saxo, també al bar tots els divendres de març. Trobem a la sala del Teatre Neu a l'estrena de l'Impro Music Show, que per cert, sobre aquest espectacle la setmana que ve convidarem els seus protagonistes. Ens anem ara a les sales Balanyà. Les recomanacions del grup Balanyà són imprescindibles de la cartellera. Cantando bajo la lluvia al Teatre Tívoli, la comèdia musical número 1 de la temporada, amb més de ja 150.000 espectadors. La cubana ens té Adeu Arturo en el Teatre Coliseum. Color, alegria, comèdia, diversió, tot això i més. Adeu Arturo, el nou espectacle de la cubana que ja ha estrenat i que t'espera, com diem, al Coliseum. El sopar dels idiotes, al Teatre Borràs. Aquesta nova versió del sopar dels idiotes, protagonitzada per Artur Busquets i David Olivares, és el dels més ben valorats a la cartellera i de debò us hi convido a anar perquè vaig riure d'allò més. Sempre toca algun lloc i els diré... Molts recordeu la pel·lícula aquella, les 50 sombres de Grey, però pocs, o espero que molts, també coneixeu les 50 sombres d'Andreu. A més, també ha fet Soltero a los 30 i ara el tenim a Tinder Sorpresa, que el trobareu doncs en el Teatre Borràs de Barcelona. I ell és, sense més dilacions, us presento a l'Andreu Casanova. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, Andreu. I tu què tal?
Molt bé, doncs mira, m'enganxes per Madrid, que ara entre setmana també estic per aquí, que estem fent l'espectacle, ens hem vingut a fer la temporada aquí, i anem alternant amb Barcelona també.
Sí, vas a Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona, amb un jet privat també, com el del Grey, o no?
Sí, igualet, sí, amb xampany i tot, sí.
Molt bé. Escolta, saps que he buscat a Google les preguntes per enamorar una noia, i preguntes per enamorar una noia era: què t'agradaria estar fent d'aquí 5 anys? Quin és el teu somni més gran? Quina és la teva passió a la vida? Aquestes són les preguntes que es fan quan algú es coneix a través de Tinder? Tu creus que són per enamorar una dona?
Doncs mira, és la primera vegada que ho escolto, perquè...
Perquè són una mica inversímils.
Sí, la veritat és que quan m'expliquen les cites que han tingut, normalment no m'expliquen que els hi fan aquestes preguntes, la veritat. Perquè quan venen a l'espectacle, al sortir moltes vegades, em diuen, és que t'he d'explicar. I jo, doncs envia-m'ho. I m'envien les cites que tenen i les preguntes que els hi fan boges. I la veritat que no. Van per una altra línia, normalment.
Diuen, aquella noia amb la que he quedat i no m'ha agradat, te l'envio directament a tu, Andreu.
No.
M'agrada el que diu l'espectacle. Diu, avui en dia lligar ja no és el que era. Què trobaran en el Tinder Sorpresa?
En el Tinder Sorpresa trobaran... Per començar, molta improvisació, la veritat. Tinc una part a l'inici, improvisem amb el públic i quasi que és el que més agrada a la gent, fixa't tu. A part del text ja que vertebra l'espectacle i que en principi és el que menys canvia d'un show a un altre, no? La part d'improvisada els agrada molt. I després, el tema de cites que m'han passat a mi, reals, biogràfiques, i algunes que poso que m'han explicat. I aleshores doncs fem un viatge a través d'aquestes cites esbojarrades que pots viure dintre de l'aplicació de Tinder.
Clar, perquè ha canviat molt, com dius, la manera de conèixer-se. Del tu a tu, de cop i volta, a través d'una aplicació en la qual doncs pots triar la gent. I a més basada en casos reals, que això encara és més divertit. Coses que a vegades segurament t'ha passat que la realitat supera la ficció.
Bueno, sí. I això una, i la capacitat de sorprendre's del ser humà és il·limitada. Quan tu creus que ja res et pot sorprendre, arriba una persona i torna a sorprendre d'una manera que deies, si jo pensava ja que el límit ja s'havia arribat. No, sempre et poden sorprendre més. I en relació a com es lliga ara, doncs sí, també és una mica boig el fet de que ara es lligui amb una aplicació en la que et van sortint fotos de persones, no? I si algú t'agrada, li dones cap a la dreta i si no, cap a l'esquerra, no? O sigui, realment, en fred, ens ho diuen fa 30 anys i segurament doncs no ens ho creiem, però és així.
Però, a més, tu vas començar la teva carrera amb el monòleg Mi primera vez, que realment creus que el secret del teu èxit és la teva naturalitat, la teva espontaneïtat, la veracitat de coses autèntiques del dia a dia? Creus que això és el que crida tant a la gent de l'Andreu Casanova que enamoren a l'escenari?
Home, jo crec que és una de les coses que més agraden. No sé si el que més enamora, o si enamora en aquest cas, jo vull pensar que sí, però bueno, però soy un romàntico de l'humor. Però sí que el que més els agrada, sí, és la naturalitat i la improvisació, com deia. Naturalitat perquè ho veig perquè moltes vegades em diuen, ostres, és que és un monòleg quan actues, no? No ens donem compte i sembla que estiguem amb un amic molt proper que ens caigui molt bé i ens faci riure, no? Com si estiguéssim en un ambient molt de confiança, no? Aleshores, aquesta naturalitat que deies tu, jo crec que és el que, quan acaba l'espectacle, la gent valora molt, no? I a part el tema de la improvisació, que entra dintre de la naturalitat que deies, no? La improvisació, al final, un factor clau és la naturalitat, espontaneïtat, i a l'aquí i a l'ara, no? Aleshores, jo crec que orbita tot dintre d'això, no?
I el riure de casos reals que dius, mare meva, com ha pogut passar això. Andreu, llavors ara et poden trobar en el Teatre Borràs a Barcelona, però també a Madrid. Ho vas, com dius, combinant.
Sí, al Teatre Borràs estem allà ara al març, i al juliol, quan acabem temporada aquí a Madrid, doncs també anirem cap allà, suposo que al Borràs, si més no, amb l'equip Balanyà, no? I sí, a Barcelona, entre Madrid i Barcelona són les dues places en les que més em centro, més que res, perquè hi ha més gent, hi ha més activitat, a part, doncs jo soc de Barcelona, i ho anem combinant.
Doncs jo convido els amics que ens escolteu que busqueu Andreu Casanova, compreu les entrades, que val la pena, el Tinder sorpresa, i també quedeu-vos amb la cara per si algú és habitual de Tinder, per si el veieu per allà. Andreu?
Que pot ser.
Podria ser, no?
Exacte.
Doncs t'agraeixo molt de debò que hagis estat amb nosaltres aquest matí i et desitgem molts èxits, que segur que els tindràs.
Res, faltaria més. Un plaer i una abraçada molt forta a tu i a tots els oients.
Gràcies.
L'entrevista.
Per què és important el viatge de Gènia? A qui li devem el wifi o el bluetooth? Com és que Clara Schumann va deixar de composar? O la teoria de la relativitat és només d'Albert Einstein? Quantes dones tenen el Premi Nobel? Hi han tantes preguntes, tantes històries. Per això van decidir la xarxa d'Ateneus de Catalunya fer aquest cicle de dones i humor, on es reivindica l'humor de les dones. I entre les obres que s'han anat fent, i n'hem parlat aquí en el programa, tenim La volta al món amb 80 ties. I per parlar-ne tenim la cantant, actriu i coautora de l'obra, Georgina Llauradó. Bon dia, Georgina.
Hola, bon dia.
Estic encantadíssima de tenir-te, perquè a més ets una actriu impressionant, que has fet moltíssimes coses, entre ells el musical Mamma Mia. I cantes, actues... ha de ser complicat, això, de cantar, actuar alhora i poder-ho fer tot bé. Com ho fas?
Doncs mira, s'ha d'entrenar molt. Fàcil no és. A vegades els actors que hem fet musicals tenim la fama aquesta de, bueno, és actor de musical, no? És una cosa com que no suma, no? Que és com que resta, no? En realitat, bueno, s'ha d'entrenar molt. Has d'actuar bé, has de cantar bé, has de ballar bé... En fi, jo em porto un mes anant al gimnàs 3 cops a la setmana per agafar fondo, per fer la funció, perquè és molt exigent.
Clar, heu de, és dur, perquè a més és un, en aquesta, la volta al món en 80 dies, és un viatge teatral, musical, on això, com bé dius, canteu, balleu, i descobriu, reivindiqueu el que ens han deixat 80 dones excepcionals.
Sí, i clar...
I que a més...
És com una... És un, bueno, és un viatge literal, eh? O sigui, és un viatge amb la veu, amb el cos, has d'estar... És una de les funcions, si no la que més exigent que he fet a nivell que... d'entrenament físic i vocal.
Els amics que ens escolten, que ho busquin per adquirir entrades per anar a veure La Volta al Món en 80 dies, perquè, a més, estaràs d'acord, Georgina, que en anys enrere moltes dones estaven silenciades, fins i tot algunes s'havien de posar nom d'home perquè les tinguessis en compte. I ha canviat molt tot, gràcies a Déu hem evolucionat, i ara doncs les dones també fan humor i fan moltes més coses.
Sí. I se'ls ha de donar espai. I se'ls ha de donar espai tot l'any, eh? Des d'aquí vull fer una crida a donar espai a les dones tot l'any, no només el mes de març o el mes de novembre, no? Que està molt bé i que és molt necessari, però que és un arma com de doble filo, no? Perquè estem aquí tot l'any, existim tot l'any. Llavors, bueno, s'ha arribat molt lluny, s'ha fet molta feina, però encara en queda molta per fer.
Clar, i hi ha supermans, com el d'abans, en Clark Kent, però també hi ha moltes superwomans.
I tant, sí.
I entre elles la Georgina Llauradó, que la tenim amb nosaltres, i a més ets coautora de l'obra.
Sí.
Com ha estat això?
Doncs la veritat és que ha estat també un viatge molt gran, el procés de La Volta al Món en 80 dies. El Joan Codina i jo no havíem treballat mai junts, som amics des de fa molts anys, havíem estudiat junts, però bueno, cadascú havia fet la seva vida i la seva carrera, i bueno, ens vam trobar i jo tenia moltes ganes de fer un monòleg musical i ell tenia moltes ganes de dirigir i no acabàvem de trobar la història que ens interessés, llavors no sabíem molt bé cap a on tirar, i al final vam decidir fer un espectacle de testimonis de dones, amb músiques del món, però no ens podíem arribar a imaginar com acabaria sent això, no? Perquè tots, és a dir, tots som feministes, no? Tots diem que som feministes i tots volem la igualtat, però quan comences a rascar una miqueta i a escarbar i a llegir, te n'adones de que queda molta, molta feina per fer. Doncs... I que no t'ho haguessis pensat mai.
Doncs
de cop comences a veure-ho tot blau i ja no ho pots veure verd. Llavors ha estat un viatge molt, molt, molt intens i molt emocionant, i de cop a meitat del procés ens vam adonar de la responsabilitat que teníem, no?
Doncs, des d'aquí, Georgina...
Ens ha canviat, aquest espectacle ens ha canviat.
I esperem que canvi també la visió de molta gent, i des d'aquí posem també el nostre granet de sorra per aconseguir-ho, i t'agraeixo moltíssim que hagis estat amb nosaltres, i us desitgem moltíssima sort a La Volta al Món en 80 dies, i moltes més actuacions i obres que venen i que vindran en un futur.
Doncs moltes gràcies, jo us convido a que vingueu, perquè ens hem posat una mica serioses, però La Volta al Món en 80 dies és una festa.
És molt divertida.
Sí, i ens ho passem molt bé, tant a dalt de l'escenari com a baix.
Doncs a seguir endavant, i molt agraïts de que siguis amb nosaltres aquest matí.
Moltes gràcies.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Este fin de semana... Disfruta del deporte en tiempo de juego.
Esto es una locura.
Este sábado, Rayo Vallecano, Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta.
¡Cuidado! ¡El estacazo que le ha metido! ¡Cuidado, eh!
Y el domingo, Sevilla Betis, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club.
Todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número. número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Últimos días en Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
COPE Cataluña y Andorra.
El Barça es marca un ball a Europa i toca rematar la feina a la Lliga. Sempre amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça, Athletic Club de Bilbao.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Dani Ruiz Bazán, Maldini. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hoy hablamos de la sequía en España. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener el bajo nivel de agua en nuestros embalses? ¿Cómo está afectando al campo? ¿Qué soluciones se pueden plantear?
La verdad es que los datos muestran una tendencia preocupante. Como decías, estamos en el 44% de la capacidad de los embalses, pero la alarma es alta cuando nos comparamos con la media del año pasado o con la media de la última década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Podem saludar ara a un company de Haaland al Borussia Dortmund, el futbolista mallorquí Mateu Morey.
Ojalá lo podamos tener el mayor tiempo posible. Si puedo elegir, prefiero que se quede con nosotros, la verdad.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Muy buena.
Hola, Pepe. Buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
De dilluns a divendres. Confidències. Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez. Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Teatre.
Qui no coneix l'Aladí? Aquell noi en un país llunyà d'Orient que es guanya la vida fent malabars al carrer i un dia coneix la princesa Jazz i s'enamora d'ella. I passen moltes coses, però per saber quines coses passen ho heu d'anar a veure aquest cap de setmana, que és el darrer que actuen, que es fa aquesta funció Aladí al Teatre Neu a Barcelona. I per parlar-ne tenim a la seva, a una de les seves actrius, la Cristina Ramírez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Cristina?
Doncs molt bé, molt bé. Aquí estem.
On et trobaran a l'Aladí? Quan ho vagin a veure, ets la princesa Jazz?
Sí, 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 jo faig la princesa Jazz, que vindria a ser la Jasmine de la pel·li, i faig un altre personatge, però l'altre personatge sí que, si venen a veure'l, ja veurem qui és.
És una sorpresa.
Però, sí, és sorpresa. Però sí, sí, faig la princesa, la Jazz.
Per aquells que no ho sapigueu, la Cristina Ramírez és una actriu que des de que va començar ha anat destacant des de l'escola del teatre a tot arreu. Fins i tot quan va fer d'Ariel el musical Sireneta va ser molt aplaudida, perquè cada dia ho fas millor. Cristina, es nota que tens ganes de lluitar, doncs, per al teatre i per transmetre a tots aquells que et vinguin a veure. I com ho vius com a actriu? Quan mires des de l'escenari cap a les grades, què és el que sents?
Doncs mira, precisament en aquests espectacles és algo molt màgic, perquè són espectacles destinats al públic infantil. Llavors, clar, es produeix com una màgia super, super especial, perquè els nanos ho viuen tot al 100%. Llavors, per mi és un regal, això, precisament, doncs, parlant de la Sireneta, que porto ja bastants anys fent-la, cada funció és diferent. I és això, tenir els nens i les nenes que veuen allà que ho viuen tot al 100% i tu estàs amb ells, i per mi és un regal, per mi és un regal, i ho visc, doncs, això tant, també sabent que tinc molta sort de poder estar pujant a l'escenari cada cap de setmana, tenint en compte com està tot.
I tant, i a més, després del que s'ha viscut, poder tornar a anar al teatre i gaudir de la cultura amb tranquil·litat és molt important. I escolta una cosa, Cristina, què veuran els amics que vinguin a veure l'Aladí al Teatre Neu?
Doncs mira, la versió de l'Aladí que fem nosaltres és una adaptació del conte original. Mm-hmm. Tot és original, és a dir, el text està escrit per l'Eloi Cabacas, que és el que ha escrit el text. Després també tenim les cançons, són totes originals, no són les cançons de la pel·li, que també les ha composat la Neus Cahori, que és la compositora de la companyia, i bueno, la direcció és d'Albert Puello. Llavors veuran una adaptació de l'Aladí que sí que evidentment té una mica de referències a la pel·lícula, evidentment, perquè el conte és el conte, però és una adaptació fresca, dura una hora, és molt divertida. Vull dir, tenim l'actriu que fa de Jenny, les actrius que fan de Jenny, que ho fan meravellosament bé, fan molt riure, vull dir, és superdivertida. Llavors veuran això, veuran una adaptació diferent, però amb la mateixa essència del que és l'Aladí.
Doncs, Cristina, que aprofitem els amics que ens escolten aquest darrer cap de setmana per anar al Teatre Neu a veure l'Aladí, i que t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres i us desitgem molts èxits.
Moltes gràcies. Sí, és això, jo els convido, que si volen venir aquest diumenge a les 12, és l'últim diumenge que ho fem, així que estan convidadíssims a venir.
Una abraçada molt forta, Cristina.
Moltes gràcies.
Concerts.
Pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes.
Jo crec que és molt difícil que quan dic el nom de Carlos Javier Crespo Goñi no sapigueu de qui estic parlant. Som molts, molts anys en el món de la música, transmetent il·lusions, transmetent idees, bona música i bons valors. Això també és molt important, els valors que ens ha transmet el grup Revolver i el Carlos Goñi amb les seves lletres. Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Buen día.
Estoy hasta emocionada casi porque ya desde joven he escuchado siempre, me he criado con Revolver y creo que son letras que dan no solo sentimiento y música, sino también mensaje.
Bueno, al final cada uno cuenta lo que cree conveniente, ¿no? Pero llevo muchos años, prácticamente todos, diciendo que lo que escribo es lo que me pega de lleno, lo que me pasa rozando. Y, ¿sabes? Desde que empecé a escribir, yo si no tengo letra, no tengo canción. Siempre empiezo por ahí, porque me parece que lo primero es contar una historia, la que sea. Y en eso es en lo que, esa es la piedra fundamental en la que baso cualquier, pues eso, cualquier canción, cualquier composición o cualquier cosa que quiera decir. Si no hay letra, para mí no hay nada, desde luego. Con lo cual lo estoy pasando fatal cada vez que pongo la radio, evidentemente.
Pues son muchos años, pasándolo fatal, porque superando el 30 aniversario de la existencia del proyecto, Revolver vuelve a la carretera con Apollo Tour, esa gira en formato de trío, con además que vais a estar en el día 11 de marzo en la Sala Bars aquí en Barcelona. Tantos años pasando esos nervios, ¿no, Carlos?
Buah, no tienes idea. Yo cuando me subo al escenario ya estoy bien. Pero ese ratito que a lo mejor termines de probar sonido, bueno, es algo que te duchas, te cambias. La bajada en ascensor desde meditación normalmente hasta el hall del hotel, hasta el lobby, te podría contar el millón de cosas que me pasan por la cabeza, desde a que no voy hasta me duele el estómago, me duele la cabeza, tengo ganas de vomitar.
Suerte que solo se te ha pasado por la cabeza, porque si no vas, creo que sin Carlos Goñiz esto no tira adelante.
Y yendo a trío menos.
Y Carlos, ¿cuál fue la principal motivación en la gestación del Apollo Tour?
Pues yo me he negado desde el principio a reconocer esta cosa como una nueva normalidad. No. Me he sido ahí absolutamente resistente a interiorizar ese concepto. Para mí es una normalidad absoluta y en algún momento recuperaremos nuestra vida. Esto no tengo ninguna duda, ¿no? Entonces, pues, pese a pensar en el golpazo este que nos ha metido la vida a todos, que luego, por otra parte, pienso que en mi generación, por lo menos, pues somos eso, una de las que menos ha sufrido los vaivenes de la historia, porque no hemos tenido grandes guerras ni grandes tropiezos. Hemos vivido en un país relativamente en calma, con sus subidas y bajadas, como no puede ser de otra manera, pero era algo así como que nadie piense que nos han quitado la vida. No, de eso nada. Y el Apollo Tour, pues, significaba un poco el resurgir de esta cosa y el negarse, como te digo, a admitir una nueva normalidad, que, como te digo, para mí es una normalidad. Básicamente viene a ser eso, más o menos.
Carlos, ¿te acuerdas cuando empezaste a tocar, a cantar o a escribir por primera vez?
Sí. Sí, me acuerdo, porque mi profesión frustrada, bueno, tuve que dejar, era ser deportista, era lo que más me gustaba en el mundo, y yo quería haber sido, desde crío tenía muy metido en la cabeza que quería seguir jugando a los manos y ser profesor de literatura. Eso es lo que yo quería hacer. Pero tuve una lesión muy dura en el brazo derecho, en el codo, que, claro, estamos hablando de la medicina hace 45 años, y entonces no estaba exactamente igual que ahora. Con lo cual, pues me dijeron los médicos del club, me dijeron que si se me volvía a romper el codo otra vez, pues me lo tenían que dejar inmóvil, en una sola posición. Y entonces, pues bueno, pues nada, pues aquello me provocó un desastre emocional de proporciones inmensas que hicieron que me recluyera en mi casa, y estuve prácticamente un año en pijama, en mi casa, sin salir. Y como me gustaba escribir, pues por allí había una guitarra, que no sé qué narices hacía una guitarra en mi casa, pues no la tocaba nadie. Pero bueno, otros días de repente aparecía un acordeón, otros días aparecía una caja con 60 latas de salchichas.
Pues qué suerte, Carlos, normalmente es al revés, que llegas a casa y te ha desaparecido algo, no que te aparecen cosas. Eso es lo raro.
Pero esta era la manera en la que imagino que pagaban a mi padre.
Pues fue una suerte.
Pues así fue. Bueno, fue para mí lo que significó, es algo que nunca se me ha olvidado, que es que, y que siempre he tenido muy en mente, es que cualquier sueño es intercambiable por otro. Eso no genera un gran problema. Yo creo que el principal problema que tenemos con las cosas es que a veces los sueños, como le digo muchas veces a mi hijo, utiliza demasiado tiempo en cuidar los sueños y muy poco en convertirlos en planes. Y claro, si no lo conviertes en planes, estás jodido.
Claro,
es que es así, vamos, actuar. Así como lo veo, ¿no? Sí, es que efectivamente. Y yo lo que hice fue pues convertir el sueño que tenía en un principio de seguir jugando a los manos y de ser profesor de literatura, pues todo se fue de hacer puñetas, porque además en mi casa, bueno, pues esas cosas que ocurren, mi casa de repente hubo una especie como de Vietnam entre mis padres y pues dejé los estudios, lo dejé todo. Me puse a escribir y, como te digo, había una guitarra, aprendí 4 acordes y, pues con 2 acordes parece que la cosa es más graciosa, ¿no? Y un poco a partir de ahí empezó todo.
Bueno, y que siga por mucho tiempo, ya son 30 aniversario, y el día 11 de marzo en la Sala Bars en Barcelona a las 8:30 estaremos ahí apoyando a Carlos Goñi y a toda la gente de Revolver por esas esa música y ese mensaje que nos habéis dado durante tanto tiempo y que esperemos que sea por mucho más.
Bueno, tampoco sé hacer otra cosa, Raquel, con lo cual es difícil ya cambiar de profesión. Yo creo que ya me quedo en esto.
Lo de la literatura, sí. Como que no, ya lo hemos dejado.
Pues lo que pasa es que, bueno, ahora soy desde hace toda mi vida prácticamente soy un lector extremadamente compulsivo y bueno, siempre llevo unos cuantos años con una especie de novela que en algún momento haré. Lo que ocurre es que, si te soy sincero, a veces veo la lista de los más vendidos y digo, joder, si esto es escribir un libro, yo no quiero hacerlo.
Ah, pero entonces tu hijo te puede decir, papá, los sueños, hay que hacer algo para que se hagan realidad.
Ya, ¿ah? Pero... si los rebolos me ocupa mucho tiempo.
Claro, no, y el escribir canciones es literatura también, ¿eh? También tienes que...
Bueno, agradecido por el tiro. Bueno,
claro, faltaría más.
No lo sé, no te creas que lo tengo tan claro, ¿eh? Además, sí, es verdad que en el último disco estoy, pues si pienso que no sé, estoy aprendiendo a hacerlo cada vez mejor o menos mal, las letras del último disco me tienen absolutamente enamorado. Estoy muy feliz con ellas.
Pues nos vamos a dejar enamorar aquí en Barcelona también el 11 de marzo en la Sala Bars, el divendres 11 de març a 8:45 del vespre a la Sala Bars, que ja podeu comprar les entrades i hem de ser tots recolzant a Revolver. I tant que sí. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos más veces, aparte
pues
de el 11 de marzo en Barcelona. Pasa rápido el tiempo en la radio.
Cuando te pasa bien.
Muchísimas, sí. Muchas gracias.
Ha sido un honor, que muchísimas gracias, Raquel, que siempre es un placer volver a Barcelona, que cualquier motivo es maravilloso para volver ahí y que tengo muchas ganas de ir. Muchísimas gracias.
Aquí te esperamos.
Será un honor.
Firas.
Doncs us convido a que us atenseu a Manresa, ja que els dies 26 i 27 de febrer tenim la Fira de l'Aixada al Mercat Medieval i avui, per parlar-ne més, tenim a un dels seus expositors, el Josep Flavià. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs encantadíssima de tenir-te i que ens expliquis més coses sobre la Fira de l'Aixada.
Bueno, a la Fira de l'Aixada fa molts anys que estem participant en aquesta fira. És una fira molt agradable pel tipus de públic que ve gent des de la comarca i de fora de la comarca, i ens sentim sempre molt agraïts que ens convidin a vindre a aquesta fira.
Bueno, tothom que vulgui veure'n més coses, que entri a www.aixada.cat, que s'atancin a Manresa per veure aquesta fira, on a més hi ha part de Mercat Medieval.
Sí, el Mercat Medieval és la principal atracció que té aquesta fira. és que té, la gent està molt agraïda de venir, és molt, molt contenta perquè troba molta varietat de productes, i bueno, és una cosa que només se fa un cop a l'any aquí a la zona d'aquest del Bages, i bueno, tots estem molt contents.
Josep, i a més aquest any enganxeu el cap de setmana de Carnestoltes, i és pregunta obligada saber si anireu disfressats o no.
Bueno, en principi cada any anirem disfressats, perquè tots anem així de l'època medieval, amb les nostres robes especials, els nostres pells, que en principi és bastant incòmode de poder servir a la gent en aquestes robes, però és el que fa la festa.
Però segur que en teníeu ganes, perquè després de la Covid i del que hem viscut, doncs tornar a celebrar, a gaudir de la fira, doncs sempre és agradable.
Sí, la veritat és que l'any passat ens va fer molt la punyeta això de no poder venir, ja no sols nosaltres, que teníem moltes ganes de venir, sinó que és tot el públic en general. Pensa que han rebut multitud de trucades de que no veniu, de que no passeu, perquè tenen ganes de tornar a veure la festa i de gaudir dels productes que portem, tant nosaltres com tot el resta de parades.
Josep, tu ets dels primers, des de la primera edició de l'any 1999 que ets allà.
Sí.
Molts anys de fira.
Sí, molts anys de fira. I nosaltres som apicultors, som una família d'apicultors, tota la família ens dediquem només al món de les abelles. Jo ja sóc la segona generació que em dedico de ple a l'apicultura. El meu fill ja ve al darrere, també, continuant el mateix projecte. I, bueno, vam començar d'anar per les fires ja fa molts anys. De sobte ens van convidar aquí a Manresa, que feien la fira aquesta medieval, i, bueno, vam estar molt agraïts de venir. I la veritat és que estem molt contents de poder venir, i suposo que el públic molt content, perquè cada any van repetint de comprar els nostres productes.
Doncs avui tothom, avui i demà, a la fira de l'Aixada a Manresa, al passeig Pere III. I una pregunta, hi ha una curiositat, Josep. Les abelles no veuen el color blanc? Perquè alguna vegada ho he escoltat, que les abelles el blanc no el perceben. És així?
Sí, bueno, el color blanc no és que no el vegin, és que no és un color agressiu per elles. Si nosaltres sempre anem a treballar amb les abelles, posem uns colors o blanc, perquè en aquest sentit no ens piquen tant, vull dir, no són tan agressives, o colors de tipus terra, verdosos, marrons, que dissimulen molt, molt. Elles, sobretot, el que veuen molt són els blaus, els vermells, aquests colors més agressius,
sí.
Que també, per una part, si nosaltres anem vestits així, ens ataquen molt, però són els colors que donen les flors, perquè elles ho veuen i llavors poden anar a recollir el nèctar.
Doncs des d'aquí aconsellem que ara que vindrà la temporada de barbacoes, tothom vagi vestit de blanc, perquè és molt habitual a l'estiu que hi vagin també les abelles i així no ens piquin, noi?
Ah, això mateix. Això mateix.
Josep, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres, que tingueu molt bona fira, que gaudiu molt i que serem molts els que vindrem a Manresa a veure-us.
Molt bé, doncs vinga, us esperem a tots que vingueu a visitar-nos.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes...
Aquest entrenador que coneix bé la dama és el Quique Álvarez.
Ell sol marxava de tothom i tenia una facilitat increïble. La feina teva era dir quan utilitzar aquesta velocitat i aquesta força i quan no, no.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es la historia de una canción allá por el año 63.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Hay siempre algo allí para recordarme.
Porque nadie vive la música como él.
Esta canción...
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Era una canción de un musical de Broadway de los años 30 que no pasó nada con él.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles, a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge, de 10 a 11 del matí.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
La ley de la vivienda. Las asociaciones de vivienda dicen que esta ley reduce la oferta. Miren, para que haya precios más razonables en el...
Y porque además me lo explican como nadie.
Gas, gasolinas... Los precios están subiendo de manera desorbitada. La realidad es que nos adentramos en una verdadera...
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Y los grandes cracks de la liga.
Y las mejores historias.
Sigo en Bolzano, como estamos contando hoy en la tarde de COPE, este pueblo, esta zona, el Tirol Sur, es una de las zonas más antivacunas de toda Europa.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Els personatges d'actualitat de Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hoy hablamos de la sequía en España. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener el bajo nivel de agua en nuestros embalses? ¿Cómo está afectando al campo? ¿Qué soluciones se pueden plantear?
La verdad es que los datos muestran una tendencia preocupante. Como decías, estamos en el 44% de la capacidad de los embalses, pero la alarma es alta cuando nos comparamos con la media del año pasado o con la media de la última década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Acomiadem el programa d'avui amb la cançó Venus de l'any 1986 de la banda neerlandesa Bananarama. Va ser l'única cançó que va arribar simultàniament a ser el número 1 als Estats Units i a diversos països del món. I que dedico a la meva germana, ja que vàrem ballar molt juntes quan érem de petites. Amb ella et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses de Carlos Osada. Una amiga, Raquel Camins, un plaer ser amb tu i tornem dissabte vinent a les 10. T'hi espero.